Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Hola, bon dia. Comencem el Bon Dia, Bona Hora d'avui parlant que Lloret s'assuma als actes de condemna pels atemptats d'aquest dimarts a Brussel·les. El consistori ha convocat la ciutadania un minut de silenci avui a la 1:00 PM a la plaça de la Vila. Ampliarem aquesta informació amb l'alcalde accidental, Albert Robert, cap a 8:45 AM. Abans, però, intentarem recollir el testimoni d'una lloretenca, la Letícia Rodríguez, que hi va viure en primera persona els atacs terroristes a l'aeroport de Zaventem. Rodríguez, que ha estat treballadora d'aquesta casa, era ahir a la capital europea per agafar un avió amb la intenció de tornar cap a casa. Tenim previst mantenir aquesta connexió telefònica amb ella perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta massacre viscuda aquest dimarts al Cor d'Europa. D'altra banda, també parlarem del projecte Big Kit, impulsat pel lloretenc Òscar Rotbach, perquè aquest diumenge s'organitza una jornada solidària amb el projecte Santa Susana. Big Kit consisteix en fer fotografies divertides a persones conegudes que transmetin alegria als infants malalts de càncer. Per ara, Rotbach ha comptat amb la col·laboració de persones com Andreu Buenafuente o Andrés Iniesta, entre molts altres. Del projecte i de l'activitat programada per diumenge n'hem parlat amb el fotògraf Òscar Rotbach i també amb un dels organitzadors, Pere Cabanyes. És el tema de portada d'avui, els atemptats d'ahir de Brussel·les i també doncs, el projecte Big Kit. D'avui dimecres 23 de març, un dia que també donarem els detalls de la nova exposició que es pot visitar a la Casa de la Cultura sobre dones fotògrafes pioneres. En clau esportiva ressaltarem tres esdeveniments. D'una banda, el MIC de futbol base que comença avui. En aquest cas, sentirem les declaracions del regidor d'Esports, Joan Bernat. D'altra banda, ens farem ressò que avui acaba el torneig d'handbol Vila de Lloret, Valero Rivera, volem dir, que aquest vespre comptarà amb la presència del porter del Barça i de la selecció espanyola. Finalment, explicarem que demà comença una nova edició de l'Eurobàsquet. Tot plegat ho explicarem des d'ara i fins a les 9 del matí, a banda del temps, els titulars i els diaris. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora d'avui amb un servidor, Eduard Lantàs.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
Previsió meteorològica que, com sempre, com cada matí, ens n'informa Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia. Comencem jornada amb 10 graus a Lloret de Mar, temperatura, per tant, molt similar, pràcticament calcada a la d'ahir a primera hora. Jaqueta encara imprescindible en aquests primers moments del dia, tot i que ahir les màximes van arribar fins als 20 graus, pràcticament, a la Selva Marítima, i els pròxims dies, de fet, els migdies també seran agradables. Hem començat jornada també amb molts núvols prims, uns núvols alts que enterboleixen el cel, especialment a les comarques de Girona. Avui esperem una jornada amb domini del sol. Els núvols alts de primeres hores s'aniran esqueixant ràpidament i, per tant, el cel quedarà bàsicament serè durant moltes hores del dia. Les temperatures al migdia, al voltant dels 17-18 graus, potser no tan altes com ahir, però igualment ambient confortable al centre de la jornada, i pocs canvis hi ha d'haver, en realitat, pel que fa a les temperatures al llarg dels dies vinents. Seguirem esperant matins amb temperatures entre els 8 i els 10 graus i migdies amb màximes de 16-17-18, per tant, dinàmica que s'ha de mantenir durant bona part de Setmana Santa. Segurament al cap de setmana pugin una mica més els termòmetres al migdia, però el canvi no sembla tan brusc com s'entreveia a principis de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, avui, com dèiem, predomini del sol, demà també, i en tot cas, entre divendres i diumenge esperem el pas de dos sistemes frontals. Divendres a la tarda augmentaran els núvols, bàsicament núvols prims, però que poden arribar a enterbolir bastant el cel a últimes hores. Només els models fan pensar que hi haurà precipitacions, però en sectors del Pirineu Occidental, i bàsicament concentrades durant la nit de divendres a dissabte. Dissabte començaríem encara amb restes de núvols, però el sol predominaria bona part del dia, i diumenge ens creuaria el front més actiu, tot i que els mapes del temps avui n'han rebaixat l'activitat. Sembla segur o bastant probable que hi deixarà xàfecs al Pirineu, però la resta només podria haver-hi algunes precipitacions en punts de ponent o en altres comarques de l'extrem nord. Per tant, és possible que en molts indrets aquest front de diumenge no hi arribi tampoc a deixar precipitacions. Caldrà acabar-ho de confirmar, en tot cas, els pròxims dies. De cara a dilluns també més sol que no pas núvols, i en general, per tant, una Setmana Santa amb poques complicacions, no només aquí a la Selva Marítima, sinó que si us desplaceu a d'altres indrets al voltant, tampoc trobareu gaires complicacions. Com dèiem, només al Pirineu Occidental, en tot cas, aquests ruixats entre divendres i dissabte, i també durant la jornada, sobretot, de diumenge.
A Ara passen 5 minuts de les 8 del matí, és el moment de desgranar l'actualitat informativa d'aquest dimecres 23 de març en forma de titulars. Bèlgica busca un sospitós identificat per les càmeres de l'aeroport de Brussel·les. La policia belga ha emès una ordre de recerca i captura contra un presumpte responsable de les explosions a l'aeroport de Brussel·les. El sospitós l'han identificat en un fotograma de les gravacions de les càmeres de seguretat. Almenys 34 morts i 187 ferits en un atac a l'aeroport i al centre de Brussel·les reivindicat per Estat Islàmic. Una cadena d'atemptats a l'aeroport internacional de Zaventem i a la cèntrica estació del metro de Melbeck ha deixat desenes de morts i ferits. Mentrestant, Bèlgica declara l'estat de màxima alerta antiterrorista i recomana a la població que no es mogui d'on és. Les autoritats belgues han ordenat el tancament de totes les estacions de metro i de tots els transports públics de Brussel·les. També han activat el pla d'emergència i han reforçat la seguretat amb agents de la policia i de l'exèrcit, de les centrals nuclears i dels recintes rellevants, com per exemple les universitats. Per la seva banda, aquí a Catalunya, els Mossos intensificaran les patrulles en infraestructures i el transport públic. El conseller d'Interior, Jordi Jané, afirma que es manté el nivell d'alerta antiterrorista, però hi haurà un reforç de la dotació policial que es notarà per part de la població. Altres arguments informatius de la jornada són els que el president dels Estats Units, Barack Obama, que aquest dimarts s'ha reunit amb representants de l'oposició, s'ha adreçat als cubans dient-los que cal aixecar l'embargament, però que sense llibertat d'expressió i d'acció política no aconseguiran el que volen. El mandatari nord-americà ha assegurat textualment que ha vingut a enterrar els últims vestigis de la Guerra Freda a Amèrica. Mentrestant, aquí a Catalunya, el conductor de l'autocar accidentat de Freginals, el Montsià, en està crític. L'estat d'un dels pacients ferits s'ha agreujat i també està en situació crítica. En plan esportiu, el jugador del Barça, Marc Bartra, podria deixar el club a final de temporada per 10 milions d'euros. La clàusula de rescissió del futbolista baixaria dels 50 als 10 milions d'euros si no supera el 30% dels partits disputats. I per últim, Nasser Bouhanni repeteix victòria a la segona etapa i es referma en el liderat de la Volta a Catalunya. El velocista francès de l'equip Cofidis no ha deixat escapar l'oportunitat en un final propici per l'esprint massiu a Olot i s'ha tornat a imposar amb autoritat a la línia d'arribada, seguit dels belgues Jannie Meersman i Philippe Gilbert, segon i tercer respectivament. 8 i 7 del matí, fem una pausa per la publicitat i de seguida abordem el primer bloc d'informació al Bon Dia, Bona Hora.
Has vist una errada en un rètol que quasi et fa caure de cul? O un menú que no saps si et fa riure o plorar de mal escrit que està? O potser un producte que, si ens hem de fiar de la qualitat lingüística de la seva etiqueta, no comprarem mai? Doncs ara tens ocasió de fer-hi una foto, penjar-la a l'Instagram amb l'etiqueta hashtag atrapalafalta i guanyar molts bons premis. Atrapa la Falta és un concurs del Centre de Normalització Lingüística de Girona per als qui s'esgarrifen amb les errades lingüístiques. Tens temps fins al diumenge 24 d'abril. Trobaràs tota la informació i les bases en el web cpnl.cat/concurs.
Ara a Lloret, les tendències de la cuina creativa japonesa les trobaràs al restaurant Natsumi. Vine a gaudir de la nostra varietat de sushi, tempures, verdures, fideus yakisoba i les millors carns, tot cuinat de manera sana i natural. Natsumi, el teu japonès a Lloret de Mar. Som al carrer Sènia del Barral 26, al costat de l'Hostal Ribes, obert de dijous a diumenge a migdia i nit. Reserves per telèfon o WhatsApp al 610-928-614. Visita'ns a natsumi.cat.
Obrim aquest dijous 24.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a Pé de Pa. Un espai creat per a tu, a Pé de Pa, com a casa. Pé de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreda 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Repensa Lloret. Tallers participatius sobre el model de ciutat.
Dijous 31 de març, de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre, taller gratuït amb el nom de Participació Ciutadana i Ajuntament Proper, a càrrec de Daniel Tarragó, consultor a Neòpolis.
Més informació i inscripcions a repensa.lloretdemar.org.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Els fulls per recollir signatures reivindicant recuperar el servei d'urgències nocturnes als caps de Lloret es poden trobar a l'Ajuntament, a la Biblioteca, al Pontet, al Casal Municipal de la Gent Gran i al Centre Cívic del Rieral. També hi ha fulls en diversos establiments de la vila. Campanya de recollida de signatures per recuperar el servei d'urgències nocturn als caps de Lloret.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Atenció, jubilats i pensionistes. Ha arribat el moment de renovar el carnet de transport urbà si esteu empadronats. Si sou usuaris esporàdics, els dies són entre el 14 i el 31 de març. El procediment és acostar-se a l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament, amb el carnet de jubilat, el carnet de transport, el DNI i l'import de la renovació, 5 euros. Un cop tingueu el comprovant de pagament, us heu d'adreçar a Transports Pujol, a l'estació d'autobusos, i us renovaran la targeta. Horari de l'OIAC, de dilluns a divendres, de 8:45 de matí fins a les 3 de la tarda. Horari de la taquilla de Transports Pujol, de dilluns a dissabte, de 3 a 8 de la tarda.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos, abans no s'acabin les places als tallers, construïm el nostre propi vaixell.
Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
Per estar ben informat, escolta cada dia Bon Dia, Bona Hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon Dia, Bona Hora.
Ara falten 2 minuts perquè siguin 8:45 del matí, a l'espera de fer aquesta connexió amb la periodista lloretenca Leti Rodríguez des de Brussel·les per saber i per valorar i per cursar la seva opinió de com va viure en primera persona els atemptats d'ahir. El que fem, doncs, és abordar la resta de continguts en el Bon Dia, Bona Hora. Aquest diumenge s'organitza a Santa Susanna una jornada solidària amb el projecte Big Kid, impulsat pel lloretenc Òscar Rotbach. La iniciativa, tal com s'ha recordat ell mateix, consisteix en la fotografia de persones conegudes fent ganyotes divertides amb l'objectiu de transmetre bon rotllo als nens malalts de càncer.
Era que aquesta gent coneguda, aquests famosos fent aquestes ganyotes, donessin energia positiva a tots aquests nens que estan passant per aquest tràngol i els seus familiars, no? Perquè psicològicament s'ha demostrat que afrontar una malaltia, fins i tot un càncer, des d'un punt de vista positiu, doncs dona moltes més opcions a vèncer la malaltia.
La intenció de Rotbach és arribar als 150 col·laboradors. De moment en porta una 70, entre els quals hi ha Andrés Iniesta, Buenafuente o Ferran Adrià.
Tenim 72 personalitats i, bueno, participa gent tan diversa com George Benson, James Morrison, Pep Guardiola, Andrés Iniesta, Luz Casal, moltíssim.
A banda d'això, el projecte es complementa amb el recapte de diners per finançar la lluita contra el càncer. Uns diners que es podran aconseguir, per exemple, amb la venda d'un llibre que inclogui les fotografies de Big Kid.
Acaba fent un llibre i així, un llibre i diverses coses relacionades amb el projecte per aconseguir fons per el manteniment d'una casa d'acollida que té aquesta gent a Barcelona, al costat de la Vall d'Hebron, que es diu la Casa dels Xuclis, on 25 o 27 famílies disposen d'uns apartaments per poder seguir fent vida més o menys familiar mentre dura doncs, tot el que és el procés lògic doncs, contra el càncer.
Per col·laborar amb el projecte Dancing for You, que organitza esdeveniments per organitzacions benèfiques, aquest diumenge farà una jornada a Santa Susana, tal com ha explicat un membre de l'entitat, Pere Cabanyes.
Aquest diumenge, a través d'un grup d'amics, de gent que ens coneixem de fa molts anys, vinculats a la música, principalment electrònica, s'organitza un esdeveniment a Santa Susana, a Can Ratés. El grup es diu Techno Project, els que organitzen aquesta història, juntament amb nosaltres, i res, intentarem doncs, ser el màxim possible, passar-ho bé i poder sumar per la causa.
La jornada tindrà lloc de 12 del migdia a 9 de la nit a la Masia Can Ratés. En cas de pluja, s'haurà d'anul·lar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més coses. A partir d'avui arriba una nova exposició a la biblioteca que posa de relleu el paper pioner d'un seguit de dones fotògrafes de Catalunya. Van obrir el camí a moltes altres dones que van venir després i per això se'ls dedica una mostra que explica la seva vida i les dificultats que van haver de superar. Maria Àngels Vázquez, de la biblioteca, té tots els detalls i ens dona àmplies explicacions sobre l'exposició Fotògrafes Pioneres a Catalunya.
Doncs aquesta exposició és propietat de l'ICD i la tindrem a la Biblioteca Municipal gràcies a la regidoria de la dona, perquè aquesta exposició s'engloba dintre de tots els actes que s'han fet en la celebració del 8 de març i que els ha organitzat la regidoria de la dona. És una exposició que podreu visitar des del 24 de març fins al 22 d'abril i a l'Institut Català de les Dones quan fa aquesta exposició la fa amb la intenció d'incorporar en tots els àmbits socials el reconeixement de les experiències de la dona i a la vegada liderar una mica la construcció de nous referents de les relacions entre els homes i les dones basats en el respecte i en l'acolliment de la diferència sexual. Per què són importants aquestes obres? Són importants perquè estem parlant de fotògrafes que han nascut a finals del segle XVIII, principi del XIX, del 19, principi del 20. Per tant, estem parlant de fotògrafos del 1827 fins al 1935. Què vol dir? Que aquestes dones s'enfrontaven amb molts problemes. Una, en entrar dintre d'un àmbit d'homes, amb assolir la tecnologia i aprendre-la, però ens han aportat moltes coses, que és la mirada femenina a través de les seves fotografies. Podem destacar, són 13 panells, i podem destacar com el més important, diguem-ne, el de l'Anaïs Napoleón, que és la primera dona fotògrafa a Catalunya, però n'hi ha altres, com la Carme García de Serrando, la Maria Serradell, la Roser Oromí, la Montserrat Sagarra, etc. Crec que és una exposició interessant des del punt de vista de la fotografia, perquè hi ha una part de la fotografia de les dones que ha quedat una mica oblidada, una perquè són fotografies de fa molt de temps, amb uns mecanismes i amb la tecnologia doncs, precària, i dues doncs, perquè eren fotògrafes i en el seu moment van ser trencadores, però ha quedat una mica oblidat i per tant està bé que la reconeixem, la recuperem i la tinguem en compte.
L'exposició obre portes avui dijous 24 de març a la Casa de la Cultura. Es podrà visitar al llarg de tot un mes fins al 22 d'abril.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més notícies a les 8 i 18 del matí. La policia local ha enviat aquest dilluns la que podria haver estat una tragèdia al centre de Lloret de Mar. Segons fonts municipals, els agents van poder reduir un veí que va intentar fer volar pels aires al seu pis, fent esclatar dues bombones de gas butà. Els fets van tenir lloc pels vols de la 1 de la matinada al carrer Màrtirs, número 5, a tocar del passeig marítim. Veïns del bloc de pisos van avisar els serveis d'emergència que hi havia un home que estava cridant i que amenaçava d'immolar-se. Fins al lloc dels fets es van desplaçar patrulles de la policia local. Van comprovar que un home era al balcó i al seu costat hi havia dues bombones de gas butà. Després de desallotjar les persones del bloc i de pisos veïns, els agents van decidir pujar fins al domicili de l'esvalutador. Els efectius van actuar ràpidament perquè veien l'home molt decidit a complir el seu objectiu. Els agents van entrar al pis rebentant la porta d'entrada. Segons fonts de la investigació, l'home que ja havia tallat les mànegues i obert la clau del gas, doncs l'aparició dels policies va permetre bloquejar l'home i tancar aquest gas. Immediatament, els agents van obrir portes i finestres per ventilar l'immoble. L'home hi vivia sol i s'està comprovant si tenia el pis ocupat. L'home d'origen marroquí va acabar detingut per la policia local de Lloret per un delicte d'estralls en grau de temptativa. Descartada l'acció terrorista jihadista, tot indicava que es tractava de l'acció d'un pertorbat mental, tot i que el detingut, que no va requerir assistència psiquiàtrica. Assistit per l'advocat Carles Brusi, el detingut es va acollir ahir al dret a no declarar davant els Mossos d'Esquadra. Després de passar la nit als calabossos, està previst que aquest dimarts passés a disposició judicial. L'home té un llarg historial d'antecedents policials i judicials i feia poc que havia sortit de la presó. Des de l'Ajuntament, que ha confirmat els fets, es vol destacar la professionalitat de la policia local de Lloret de Mar. 8 i 20, fem una petita pausa i de seguida hi tornem i reprenem el fil informatiu en aquest Bon Dia, Bona Hora. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Right or no?
If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me?
Really ride for
baby, tell me, would you die for me?
Tell me, would you die for me?
Would you spend your whole life with me?
What's up?
Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me?
Would you really cry for me?
Baby, don't lie to me.
Baby, don't lie to
if
me.
I didn't have anything,
so
I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Skiddly down, 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 down. Girl, I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need fi know.
Now tell me, would you really ride for me?
Really ride for
baby,
me.
Tell me, would you die for me?
Would you, die for
would you spend your whole life with me?
What's up?
Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me?
You really cry for me?
Baby, don't lie to me.
Don't lie to
if
me.
I didn't have anything,
so
I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Tell me, would you want me? Tell me, would you call me?
Call me.
If you knew I wasn't ballin',
'cause I need a girl who's always by my side.
Tell me, do you need me?
Need me.
Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me?
'Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, and if I couldn't be strong, tell me honestly,
Bon dia, bona hora.
Ara falten 4 minuts perquè siguin 8:45 del matí. Brussel·les viu en estat de xoc després del doble atemptat terrorista que ahir va atacar dos punts neuràlgics de la capital belga, l'aeroport internacional de Zaventem i una estació de metro al cor del barri europeu. L'últim balanç de víctimes d'ahir a la nit era de 34 morts i 250 ferits, i és que l'atemptat va ser reivindicat per l'organització terrorista Estat Islàmic i es va produir només 5 dies després de la detenció de Salah Abdeslam a Brussel·les, l'últim supervivent dels comandos que el novembre passat va escampar el terror a París. Una de les passatgeres que estava esperant a l'aeroport de Zaventem per agafar un avió és la lloretenca Leti Rodríguez. Després de la deflagració de les explosions, Rodríguez va informar mitjançant les xarxes socials que estava bé, tot i el caos que es va poder viure ahir dimarts a la capital europea. Volem conèixer en primera persona com es viu una situació d'aquesta magnitud, i per aquest motiu tenim al telèfon la mateixa Leti Rodríguez des de Brussel·les. Molt bon dia, Leti.
Hola, bon dia.
Com et trobes?
Bé, bueno, ha estat una nit d'orilla, es passen com fases molt, molt, molt estranyes, o sigui, en un principi una normalitat rara. Aquesta nit he tingut malsons, m'he despertat, bueno, comences a pair una mica tot el que has viscut.
Explica'ns una mica com vas viure els atemptats d'ahir a l'aeroport de Brussel·les.
Sí, doncs jo ahir tenia el vol programat per diumenge a la tarda i un cop estava dins l'avió van cancel·lar el vol per la vaga de controladors aeris francesos. Llavors vaig poder reprogramar el vol per aquest dimarts. I bueno, vaig sortir de casa una mica més d'hora a l'habitual perquè la meva tieta i el meu oncle viuen aquí a Brussel·les i em portaven a l'aeroport abans de la feina. Llavors vaig arribar una mica abans del que hauria arribat normalment. I això, bueno, em va salvar entre cometes perquè just vaig fer el check-in per entrar i 10 minuts després allà mateix és on van esclatar les bombes. Llavors jo vaig entrar a l'aeroport normal, bueno, dins d'una normalitat estranya, perquè a Brussel·les sí que és veritat que ara hi ha molts militars, molta presència militar. Llavors vaig baixar cap a un office, que hi ha un hall molt gran, on es troben per anar a les diferents terminals. Llavors allà hi ha un sofà enorme, hi havia gent dormint, descansant, s'està molt còmode. Fins i tot vaig fer una foto a Instagram dient el món perfecte estaria ple d'aquest sofà, no sé què. I minuts després de penjar aquella foto, va venir de cop una munió de gent corrent, moltíssima, i cridant, run away, run, run, només em deien que corressin cap endavant. I jo li vaig preguntar, però per què passa? Two explosions, it's not a secure place, tal. I ens van fer tirar cap endavant perquè no era un lloc segur. Llavors, bueno, jo vaig deixar tot, vaig deixar la maleta, l'abric amb el DNI que el duia a la jaqueta, tot. Només vaig agafar el mòbil que tenia a la mà i la motxilla i me'n vaig anar cap a la terminal A, que és cap on ens indicava. Llavors, allà vaig intentar dir, bueno, pues un lloc segur igual és el lavabo. Vaig intentar tancar-ho i em van dir que no, el seguretat que ni de conya. I llavors vam anar cap al final de la terminal A. És una terminal que és gegant. O sigui, tinc les cames destrossades d'haver corregut. I allà ens vam anar aplegant. Clar, allà la situació era molt estranya, perquè hi havia gent que estava esmorzant tranquil·lament i de cop ens anàvem aplegant més gent. I llavors, bueno, jo vaig veure que la cosa es calmava uns moments i vaig decidir recular per agafar la maleta. Em van dir que no ho fes, que no era un lloc segur, però bueno, jo vaig veure que ho podia fer i ho vaig fer, vaig agafar-ho tot. I llavors ens vam quedar allà a la terminal. Bueno, després va haver-hi una segona onada de gent, que jo suposo que venia de terminal B, perquè la A era la més segura, i ens vam quedar allà com uns 45 minuts, mitja hora. I aquí vaig poder mirar a través de Twitter què és el que havia passat, perquè no sabíem la magnitud, ni vam escoltar explosions ni res.
O sigui que diguem que estàs, com aquell que diu, salvada per el fet de no haver-te aturat en aquest hall, en aquestes instal·lacions d'entrada per fer la facturació, el check-in.
No, jo em vaig aturar, però era baix. O sigui, em vaig salvar per arribar 10 minuts abans de l'hora, per dir-ho d'alguna manera.
Déu-n'hi-do.
Perquè jo ja era dins. Llavors ja era dins, l'explosió va ser a dalt i per això no em va agafar. Però qüestió de 10 minuts.
Després d'aquesta deflagració i de tota l'evacuació de les instal·lacions aeroportuàries, quins són els sentiments que vas poder copsar en primera persona des d'allà?
Va ser, bueno, una mica de tot. Al principi és això, hi havia una tranquil·litat molt estranya. Fins i tot hi havia nens de viatge a fi de curs, de 18-19 anys, que feien conya. Llavors ens van baixar tots cap a la pista i allà ja sí que veies que hi havia moltíssimes ambulàncies, cotxes de bombers i ja es notava que passava alguna cosa gran. I d'allà ens van traslladar a un pavelló poliesportiu. I allà ja sí que va ser, o sigui, veure la solidaritat de la gent abraçant-se, o sigui, eren sentiments com supermacos. Normalment quan vas agafar un autobús la gent t'empeny per pujar, doncs aquí no, et deien passa tu primer, que ajudaven amb la maleta. O sigui, un sentiment, hi havia gent de totes les races, de totes les cultures, musulmans, hindús, xinesos, europeus, de tot. I hi havia una energia molt, no sé, molt estrany. Jo mai he viscut alguna cosa així.
Les xarxes socials van ser com determinants, no?, a l'hora de poder dir, escolteu, que estic bé. En aquest sentit, sí. Tu vas fer això, no? Vas enviar aquest missatge de tranquil·litat als amics i familiars per dir, doncs, que tot i que estaves allà, doncs, havia sortit il·lesa.
Sí, clar, perquè jo quan vaig veure que la BBC ja feia notícies i vaig veure la foto de l'explosió i que era greu, a la primera mitja hora, la primera correguda aquesta per la terminal, vaig dir, no dic res a casa, no vull que s'alarmin, perquè igual és una falsa alarma i no vull que es preocupin. Però després sí que vaig dir, ostres, això he de fer un vídeo i he de dir-los que estic bé, perquè quan ho vegin igual em quedo sense cobertura, i llavors és quan jo vaig penjar aquells vídeos que després han corregut per tot arreu, no? Va ser una manera de donar un testimoni, jo en el fons soc periodista, i d'explicar el que estava passant des de dins.
La veritat és que la teva aportació, doncs, no només ha estat rellevant i importantíssim, sinó que també s'ha fet ressò diversos mitjans de comunicació.
Sí, bueno, ara m'estaven dient, ha sortit a Telecinco i ara hi ha molts mitjans que fins i tot s'han desplaçat a Brussel·les, però bueno, avui jo crec que us atendré a vosaltres i ja està, perquè és durillo començar-ho a pair.
Leti, és el que t'anava a preguntar. Ara ja han passat 24 hores d'aquesta tragèdia. Quin és el pla? Quin és el teu dia a dia a partir d'ara? Com penses, doncs, ara una mica pair i tornar cap a la normalitat?
Sí, clar, jo ahir ja mirava com tornar a Barcelona, que de fet dissabte hauria de volar cap a Praga, però no sé. Ara és més important tornar a Barcelona. El que passa és que jo ahir estava com molt segura i molt decidida. I avui, després de veure les imatges, ahir a la nit, sí que em costa. O sigui, jo pensava anar fins a Amsterdam per agafar un vol cap a Barcelona, però ara el fet d'anar a Amsterdam sola se'm fa una muntanya, ara mateix. Llavors no sé tampoc per quines fases passaré, si al llarg del matí se'm passarà aquesta por, si anirà més. Llavors, no sé, intentar tornar a Barcelona quan pugui.
Doncs Leti Rodríguez, treballadora de Nova Ràdio Lloret i, evidentment, doncs, companya de professió i lloretenca, que és el més important. Moltíssimes gràcies per aquesta aportació, pel teu testimoni d'una tragèdia que ahir, doncs, la veritat, ens va colpir a tots plegats en aquestes dues infraestructures, tant a l'aeroport de Bèlgica, en aquest cas de la seva capital de Brussel·les, i també al metro. Una fortíssima abraçada, molta força, com diuen els francesos, courage, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Merci.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Has vist una errada en un rètol que quasi et fa caure de cul? O un menú que no saps si et fa riure o plorar de mal escrit que està? O potser un producte que, si ens hem de fiar de la qualitat lingüística de la seva etiqueta, no comprarem mai? Doncs ara tens ocasió de fer-hi una foto, penjar-la a l'Instagram amb l'etiqueta #atrapalafalta i guanyar molts bons premis. Atrapa la Falta és un concurs del Centre de Normalització Lingüística de Girona per als qui s'esgarrifen amb les errades lingüístiques. Tens temps fins al diumenge 24 d'abril. Trobaràs tota la informació i les bases en el web cpnl.cat/concurs.
8:33.
La previsió meteorològica.
Moment d'actualitzar aquesta previsió meteorològica de la mà de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia. Avui esperem una jornada amb domini del sol. Els núvols alts de primeres hores s'aniran esqueixant ràpidament i, per tant, el cel quedarà bàsicament serè durant moltes hores del dia. Les temperatures al migdia, al voltant dels 17-18 graus, potser no tan altes com ahir, però igualment ambient confortable al centre de la jornada, i pocs canvis hi ha d'haver, en realitat, pel que fa a les temperatures al llarg dels dies vinents. Seguirem esperant matins amb temperatures entre els 8 i els 10 graus i migdies amb màximes de 16-17-18, per tant, dinàmica que s'ha de mantenir durant bona part de Setmana Santa. Segurament al cap de setmana pugin una mica més els termòmetres al migdia, però el canvi no sembla tan brusc com s'entreveia a principis de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, avui, com dèiem, predomini del sol, demà també, i en tot cas, entre divendres i diumenge esperem el pas de dos sistemes frontals. Divendres a la tarda augmentaran els núvols, bàsicament núvols prims, però que poden arribar a enterbolir bastant el cel a últimes hores. Només els models fan pensar que hi haurà precipitacions, però però en sectors del Pirineu Occidental i bàsicament concentrades durant la nit de divendres a dissabte. Dissabte començaríem encara amb restes de núvols, però el sol predominaria bona part del dia i diumenge ens creuaria el front més actiu, tot i que els mapes del temps avui n'han rebaixat l'activitat. Sembla segur o bastant probable que hi deixarà xàfecs al Pirineu, però la resta només podria haver-hi algunes precipitacions en punts de ponent o en altres comarques de l'extrem nord. Per tant, és possible que en molts indrets aquest front de diumenge no hi arribi tampoc a deixar precipitacions. Caldrà acabar-ho de confirmar, en tot cas, els pròxims dies. De cara a dilluns també més sol que no pas núvols i, en general, per tant, una Setmana Santa amb poques complicacions, no només aquí a la Selva Marítima, sinó que si us desplaceu a d'altres indrets al voltant, tampoc trobareu gaires complicacions, com dèiem, només al Pirineu Occidental, en tot cas, aquests ruixats entre divendres i dissabte i també durant la jornada, sobretot, de diumenge.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Sortim al carrer i repassem els principals titulars que avui podem llegir de les portades dels diaris. La veritat és que, evidentment, doncs, el denominador comú informatiu és més que evident als quatre rotatius que tenim a la redacció, que és El Punt, El Diari de Girona, La Vanguardia i El Periódico. Comencem pel Punt. Nou cop a Europa. Massacre, un doble atemptat a l'aeroport i en una estació del centre de Brussel·les provoca 34 morts i 230 ferits. Estat Islàmic reivindica les explosions quatre dies després de la detenció del terrorista fugitiu del París del 13N i la policia busca un suposat terrorista enregistrat per les càmeres de seguretat que hauria fugit de la terminal. Tot això complementat amb una gran fotografia, doncs, que il·lustra gairebé tres quartes parts d'aquesta primera pàgina del Punt Avui. Pel que fa al Diari de Girona, terror al cop al cor d'Europa. Uns fins a 200 ferits després de l'explosió de tres bombes a l'aeroport i una estació de metro de Brussel·les. De fet, recull, doncs, declaracions de fins i tot la companya Leti Rodríguez, que l'hem entrevistat no fa ni 10 minuts, en què diu: si m'hagués pres el cafè amb la llet a casa, potser no seria aquí, no tinc paraules. O també, fins i tot, també hi recull altres declaracions, com per exemple de Carla Jou, jugadora de l'Uni, que diu: jo en aquesta ciutat sempre m'he sentit segura, però avui estic realment espantada. Les càmeres de l'aeroport van captar la imatge de tres possibles terroristes. Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat. En clau comarcal, Salvem l'Empordà de Purins intenta sumar 24 pobles per aturar les granges de porcs. Nous projectes augmentaran la producció porcina. Més notícies. La caiguda de la cornisa d'un edifici obliga a tallar el carrer Barcelona de Girona. Un cotxe va quedar molt malmès, però sense ferits. I per últims, doncs, diu que, com a titular complementari del Diari de Girona, diu que el temps durant la Setmana Santa serà imprevisible, però no extrem. Canviem de rotatiu. La Vanguardia, terror contra la Unió Europea. Confusió i pànic, dues dones ferides a l'aeroport de Brussel·les que va ser evacuat enmig de pànic dels viatgers. És aquesta, doncs, el lit, aquesta, o el subtitular que podem llegir d'aquesta gran fotografia que també ocupa gran part de la portada. I diu que almenys 34 morts i més de 200 ferits en els atemptats a l'aeroport i al metro de Brussel·les. Dos terroristes es van fer esclatar i la policia sospita que un tercer, el que surt, doncs, una fotografia, aconsegueix fugir. És la guerra, tot està destruït, només i a les runes. Són, doncs, els principals arguments informatius que podem llegir en les editorials de La Vanguardia. I per últim, el tramvia per la Diagonal costa 175 milions d'euros. Els informes encarregats per l'Ajuntament no aclareixen els dubtes sobre si és convenient o no. Per últim, El Periódico, amb un gran titular: Euroterror. Dos atemptats a l'aeroport i al metro de Brussel·les causen 34 morts. La capital de la Unió Europea es blinda mentre l'alarma s'escampa pel món. La policia busca un terrorista fugit i creu que hi van actuar dos suïcides. Una informació que es complementa amb dues grans fotografies, una en què podem veure els tres presumptes terroristes de l'aeroport i, en definitiva, una altra que diu un home ferit a l'aeroport instants després de la deflagració. 8:38, aquestes són les principals notícies que podem llegir a les portades tant del Periódico, La Vanguardia, El Diari de Girona i també El Punt Avui.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals. Held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my
Bon dia, bona hora.
Ara falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. Obrim el segon bloc d'informació al Bon dia, bona hora d'aquest dimecres 23 de març. Davant dels atacs terroristes d'ahir a Brussel·les, l'Ajuntament ha expressat la seva condemna més ferma als atemptats. Ha convocat la ciutadania un minut de silenci avui a la 1 del migdia a la plaça de la Vila. L'alcalde d'Ulset, de viatge a Rússia, on assisteix a la Fira Meet de Moscou, ha afirmat a través de les xarxes socials que està desolat i que el terrorisme és la pitjor xacra que pateix la societat. Parlem amb l'alcalde accidental de Lloret, Albert Robert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la postura de l'Ajuntament de Lloret davant els atacs terroristes contra Brussel·les?
Bé, doncs la postura de l'Ajuntament és totalment de rebuig. No hi pot haver una altra postura que aquesta. És un rebuig absolut i condemnem profundament a tots els atacs terroristes i en aquest cas els que van passar ahir a Brussel·les, que són molt desastrosos un cop més.
Per expressar el condol i la condemna als atemptats, es convoca un minut de silenci avui, oi?
Efectivament, a la 1 del migdia, a la plaça de la Vila, convoquem un minut de silenci. En principi havia de ser a les 12, per si algú té alguna confusió, és a la 1, perquè hi ha hagut l'Associació Catalana del Municipi ens va transmetre que havien pactat amb la Generalitat que fos a la 1 en comptes de les 12, perquè a les 12 hi havia un altre minut d'una altra cosa.
És una convocatòria oberta a tothom?
Absolutament a tothom. Tothom està convidat a venir i, de fet, quanta més gent hi hagi per donar suport als familiars i a tota la gent que ha viscut i que ha patit, no aquest, sinó qualsevol atac terrorista, serà benvingut.
Cal afegir algun detall més, algun argument més, Albert Robert?
No. A veure, simplement explicar-vos també, si voleu, que hi havia de venir un equip del MIC a Lloret de Mar. Ahir al dematí estaven a l'aeroport de Brussel·les quan va passar tot, han quedat bastant tocats i tot i així van decidir agafar un autobús i venir cap aquí. Avui els rebrem també, quan arribin, són uns nanos de 15-16 anys, per tant, el fet de veure aquestes coses et deuen quedar gravades de per vida. Bé, que vinguin aquí, que et sentin l'escalf de l'Ajuntament, de la gent i que se sentin com a casa.
Doncs queda dit i està molt bé iniciatives com aquesta després d'un episodi traumàtic com el que es va poder veure ahir tant al metro de Brussel·les com l'aeroport de la capital belga. Albert Robert, alcalde accidental de Lloret, gràcies per aquestes valoracions i que tingui un molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts de 9 del matí, Lloret de Mar torna a ser una de les seus del MIC, el torneig internacional de futbol base que es disputa arreu de les comarques gironines. El regidor d'Esports, Joan Bernat, creu que és molt positiu per al municipi acollir un esdeveniment d'aquest nivell que compta amb la participació de futures estrelles del futbol.
És important per Lloret aquest torneig internacional de futbol. És la 14a edició, fa molts anys que s'està fent i cada cop pren més dimensió. Ho hem pogut veure, nosaltres hem donat d'una manera activa suport logístic al MIC i avui és un torneig molt important. No oblidem que estrelles com Leo Messi, Marcelo, Cesc Fàbregas, tots aquests jugadors han vingut al MIC i han disputat partits. Per tant, és una oportunitat única per veure els que segurament seran estrelles d'aquí un temps, de veure un espectacle futbolístic.
En aquesta 14a edició del MIC hi participen 260 equips des de la B fins a juvenil provinents de 40 països diferents. Hi ha més de 5.000 persones acreditades i unes 300 persones que hi treballen de forma directa. Els partits es disputen fins diumenge, quan es disputaran les finals a l'estadi Montilivi de Girona entre les 9 del matí i les 3 de la tarda. Joan Bernat, doncs, ha celebrat que la marca de Lloret com a destinació de turisme esportiu segueixi creixent cada any.
Aquest és el reconeixement a fer una feina feta durant molts anys i Lloret de Mar gaudeix d'una oferta hotelera molt important, a part d'uns equipaments esportius també i d'un entorn fantàstic, i tenim moltes peticions. El problema és saber quines i com les encaixem i com les fem compatibles amb els horaris dels altres clubs i de l'oferta dels clubs de Lloret.
A Lloret es disputaran una trentena de partits, però a més la destinació allotja molts equips que juguen en altres municipis.
Hi ha molta gent que s'allotja a Lloret per les particularitats que té Lloret. És seu de molta gent que ve a disputar-lo i hi hauran unes 785 habitacions. En total pensem que són unes 1.800 persones que es distribuiran en diferents hotels, a Olímpic, a Royal Beach, a Surmar i a Samba.
Aquesta setmana a Santa hauran passat per la destinació més de 4.000 esportistes que hauran participat a més de 10 tornejos. Continuem parlant en clau esportiva perquè el porter del Barça i de la selecció espanyola d'handbol, Gonzalo Pérez de Vargas, serà avui a Lloret per participar a l'entrega de premis del torneig d'handbol Vila de Lloret Valero Rivera. L'acte serà a les 8 del vespre al pavelló del Molí. La competició es disputa des de diumenge a Lloret amb la participació d'uns 900 jugadors d'arreu i de totes les categories, des de la B fins a sènior. A la setena edició de la prova provenen, entre d'altres, de Dinamarca, Suècia, Noruega, Anglaterra i també del País Basc o d'arreu de Catalunya. Una de les organitzadores, Clàudia Penya, explica que el torneig va néixer amb la intenció de promocionar l'handbol a comarques gironines.
Promocionar sobretot l'handbol a comarques de Girona, no? Doncs que es veia que en el Vallès, per Barcelona, doncs l'handbol estava molt fort, però aquí a les nostres comarques doncs no. I evidentment doncs amb les grans infraestructures que tenim tant aquí a Lloret com a Blanes, que és la segona seu del torneig, com amb l'infraestructura hotelera i la Costa Brava que és tan maca, doncs la veritat que és una gran oportunitat per portar aquí handbol internacional des de categories petites, des de la B fins a sènior, tant en masculí com en femení.
Segons Penya, de seguida van comptar amb l'important suport del reconegut exjugador i entrenador Valero Rivera, actualment seleccionador de Qatar. A més, aquesta edició del torneig es va fer en memòria d'Albert López, un jove jugador que va perdre la vida l'any passat víctima d'un càncer.
Ja havia sigut jugador del Forner, jugador del Granollers, era un nano jove de 22 anys que, bueno, estava lluitant contra el càncer des de feia molts anys, però amb una perspectiva cap a la vida, doncs, de disfrutar tots els moments, de viure amb la família, de viure a través de l'esport, i ell va promocionar el seu blog de Vivir a Contracorriente, que va tenir molt d'èxit, i ell anava per tota Catalunya, doncs, en els nanos que jugaven en vol, doncs, transmetent-li aquesta importància, no? I, bueno, malauradament, un mes després del torneig ens va deixar i aquesta edició li volem dedicar amb ell.
En record seu es recapten diners que es destinaran a l'associació Alba Pérez, que lluita contra el càncer infantil. Més qüestions al Bon Dia Bona Hora, perquè com és habitual per Setmana Santa, el pavelló del Molí acollirà una nova edició de l'Eurobàsquet. Ja fa 23 anys que la competició es disputa a Lloret amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Bàsquet Lloret. L'impulsor, Giuseppe Giucconi, recorda que els inicis van ser el 1994.
Estamos, señores, desde el 1994 cuando empezamos la primera edición de este torneo con el apoyo de nuestro amigo Ernesto Pastor, y seguimos porque la ciudad está mejorando muchísimo las instalaciones deportivas y también en la hotelería y turismo. Seguramente es una meta imprescindible para muchos jóvenes de toda Europa.
En aquesta edició hi participaran 45 equips provenents d'arreu de Catalunya i Espanya i també d'altres països com Finlàndia, Itàlia o Anglaterra. L'objectiu és que gaudeixin del bàsquet a la vegada que coneixin gent nova i passin unes bones vacances.
La filosofia sempre ha sido la nuestra de permitir a todos los equipos que vengan a participar en este torneo en Catalunya de juntar el deporte, donde esto, por supuesto, va a ser baloncesto con todas las reglas como en la liga, si se juega en tiempos regulares con otros federados y todo eso, con una buena razón para viajar y conocer a nueva gente, a nuevos amigos.
L'Eurobàsquet comença demà dijous i acabarà dilluns, 8:51.
Que no vius la vida que voldries tenir i no has arribat ni a la meitat dels objectius desitjats. Quan la pressió i la por et convencin que estàs acabat, no deixis que trepitgin els fantasmes del passat. No vulguis ser un més, per mi tu ets especial. Recorda, ningú ha dit que això fos fàcil, ningú ho ha dit, però abans de pensar, crida, crida ben fort, fins que tothom et senti, fins que la por se'n vagi del teu cos, crida ben fort, de casa quan creies que ningú et mirava. No vulguis ser un més, per mi tu ets especial, recorda. Ningú ha dit que això fos fàcil, ningú ha dit. Però abans de pensar, crida.
Dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more. Haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out.
care to give so much more than I get.
Has vist una errada en un rètol que quasi et fa caure de cul? O un menú que no saps si et fa riure o plorar de mal escrit que està? O potser un producte que, si ens hem de fiar de la qualitat lingüística de la seva etiqueta, no comprarem mai? Doncs ara tens ocasió de fer-hi una foto, penjar-la a l'Instagram amb l'etiqueta hashtag atrapalafalta i guanyar molts bons premis. Atrapa la Falta és un concurs del Centre de Normalització Lingüística de Girona per als qui s'esgarrifen amb les errades lingüístiques. Tens temps fins al diumenge 24 d'abril. Trobaràs tota la informació i les bases en el web cpnl.cat/concurs.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos abans no s'acabin les places als tallers Construïm el nostre propi vaixell. Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
30 segons, arribarem a les 9 en punt del matí. Fins aquí aquest Bon Dia, Bona Hora. Doncs edició de Setmana Santa molt més light d'aquest dimecres 23 de març de 2016. Demà hi tornem a partir de les 9 del matí amb més arguments informatius. Gràcies per la vostra atenció i fins demà.